Catalunya registra un nou rècord de treballadors afiliats a la Seguretat Social. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El passat mes de juny, que avui fa tot just 4 dies que hem deixat enrere, es va tancar a Catalunya amb 26.548 nous llocs de treball i va haver de mitjana 3,7 milions d'afiliats al sistema de la Seguretat Social. Les perspectives són bones perquè la d'avui és la dada més alta de la sèrie històrica i aquest juny ha sigut el cinquè mes consecutiu d'aquest 2023 encadenant augments, amb un avenç del 0,71% en comparació amb el mes de maig. Es tracta del segon rècord consecutiu de la sèrie històrica. Si comparem el mateix mes de l'any passat, avui hi ha 105.000 persones més que tenen feina. Les xifres, però, sempre s'han de posar en context i cal dir, però, que el mes de juny històricament és normalment un bon mes per a l'atur tant a Catalunya com a la resta de l'Estat pels contractes que s'assignen en l'inici de la temporada turística d'estiu. Tot i això, el govern espanyol agafa ales amb aquestes bones dades que arriben a dos dies de començar la campanya electoral del 23J. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
I agafa ales al govern de Pedro Sánchez, que pot treure pit d'aquestes xifres perquè a tot l'Estat es consoliden els 20,8 milions de treballadors actius.
Una bona dada, però si es compara amb el mes de maig, el nombre d'afiliats totals va pujar només un 0,26%, és a dir que a tot l'Estat, en només un mes, 54.500 persones van trobar feina, una xifra que mostra un estancament del mercat de treball. De fet, és l'increment més baix des de 2013. Entre aquest gener i juny, la Seguretat Social ha sumat prop de 450.000 afiliats, l'augment més pronunciat de la sèrie històrica, una xifra similar a la del conjunt de 2022, segons ha detallat avui el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Sigui com sigui, les dades s'han celebrat tant des de l'Estat com des de Catalunya. Aquí, el secretari general de Treball, Enric Vinaixa, diu que són positives per històriques i perquè no mostren cap indici de desacceleració del mercat laboral a Catalunya.
Res ens fa pensar que hi hagi situacions d'alentiment o desacceleració en el món productiu.
Per demarcacions, Girona és qui encapçala la creació d'ocupació a Catalunya aquest mes de juny i la demarcació guanya fins a 9.200 llocs de treball, impulsat, com dèiem, precisament per aquest turisme, en una de les demarcacions catalanes que més en té. Més coses, el govern impulsa un pla per portar caixers automàtics i una xarxa d'oficines bancàries mòbils a uns 500 municipis de tota Catalunya que no disposen d'aquest servei.
Aquesta unitat mòbil anirà a cada poble dos cops al mes i on es podran fer els tràmits habituals de qualsevol entitat bancària. La consellera d'Hisenda, Natàlia Mas, explica que l'objectiu és que tothom, sobretot la gent més gran, tingui facilitat per accedir als recursos financers.
Tenim una part de la població que pateix exclusió financera amb una afectació especial en aquelles persones que a causa del seu lloc de residència han vist empitjorar la qualitat del seu accés als serveis bancaris.
I mentrestant els partits encaren ja la recta final d'aquest inici de campanya electoral que comença d'aquí a dos dies. Avui, amenaça de Núñez Feijóo a l'independentisme. Durant la presentació del programa electoral del PP, el candidat del Partit Popular ha dit que si governa prendrà mesures que no agradaran gens als independentistes, entre elles, per exemple, tornar a incloure el delicte de sedició.
Feijóo ho ha dit el mateix dia que el president espanyol ha demanat ser reelegit per evitar tenir ministres de Vox al govern espanyol i que el país retrocedeixi 20 anys.
I a tot això, l'Assemblea Nacional Catalana finalment no promourà que la gent s'abstingui o voti en blanc a les eleccions generals d'aquest juliol i no ho farà perquè el 60% dels socis de l'entitat que han participat en una consulta interna així ho han decidit, una consulta, per cert, que no ha tingut gaire èxit, que només han votat 3.000 dels gairebé 40.000 socis que té aquesta entitat. Tot això, atenció al dia en què estem de celebració, perquè s'ha aprovat per fi que les mascaretes deixin de ser obligatòries als hospitals, a les residències i també a les farmàcies. És el ministre de Sanitat, José Miñones, que després del Consell de Ministres s'ha donat que ha donat llum verda a la seva retirada després de més de 3 anys sent obligatòries aquestes mascaretes.
També hem estat d'acord para que además de caigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla.
La mesura l'ha aprovat el Consell de Ministres aquest matí i entrarà en vigor un cop es publiqui el butlletí oficial de l'Estat demà al matí.
I més coses, perquè al bloc dels esports us explicarem que el segon fitxatge del Barça ja és a Barcelona. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Parlem d'Íñigo Martínez, del central basc de 32 anys, que l'1 de juliol va quedar lliure després d'acabar el seu contracte amb l'Atlètic Club de Bilbao. Aquest seria la segona incorporació del Barça de Xavi després de l'arribada d'Ilkay Gundogan.
I també us explicarem que l'Espanyol ja ha tornat de les vacances per encarar l'abans possible la pretemporada.
Alguns jugadors de la primera plantilla han passat les respectives revisions mèdiques i físiques aquest matí i d'altres ho faran demà. El capità de l'equip, Sergi Darder, també hi ha anat.
I aquesta tardor s'estrenarà un documental que retrata la vida quotidiana dels monjos de Montserrat. El llargmetratge, que dirigirà Carles Prats Puyalto, s'enmarca en el primer acte, en els primers actes de celebració del mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat, que s'allargaran fins al desembre de l'any 2025. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El documental, que durarà una hora i mitja, es dirà El Temps de Montserrat i es presentarà a diversos festivals internacionals. El Temps de Montserrat mostra com és la vida quotidiana dels monjos de la comunitat benedictina de l'abadia durant les 24 hores del dia. I ho fa a través de testimonis personals que expliquen per què van entrar al monestir, com s'organitzen i el valor que té el temps per als monjos. I d'aquí uns minuts, cap a quarts de 3 de la tarda, podrem saludar el director Carles Prats Puyalto perquè ens expliqui com està anant aquest rodatge del documental.
No us perdeu, per tant, aquesta conversa en directe aquí a Ràdio Estel. Ara són les 2:06. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Però abans, com sempre, mira del cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Veiem si es confirma aquest canvi de temps o no. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els ruixats i les tempestes van guanyant terreny i al llarg de les properes hores poden afectar qualsevol comarca de Catalunya, sobretot comarques del Pirineu, del Prepirineu, de l'interior i també del prelitoral. Alguna arribarà també a la costa, tot i que aquí són menys probables i menys extenses que la resta del país. I compte perquè aquesta tarda alguns rius, rierols, rieres poden baixar amb bastanta aigua perquè seran precipitacions localment intenses. Pel que fa a les temperatures, baixen respecte a les de dies anteriors, però la humitat es manté alta a la costa i, per tant, la xafogó aquí ben notable. Demà tornarem a tenir una jornada insegura ja des de primeres hores al matí amb risc de precipitacions, de ruixats, sobretot meitat nord, Catalunya interior, i aquestes precipitacions també demà al matí localment amb una certa intensitat i també es reproduirien de cara a la tarda. No seran pas continuades, però sí que podran afectar qualsevol comarca del país, amb major preferència les del centre, meitat nord i meitat est. Demà, en temperatures que encara poden baixar una mica, però a la costa, a causa de l'elevada humitat, això gairebé ni es notarà.
Electoral del 23J arrenca amb un nou rècord d'afiliació a la Seguretat Social. Catalunya ha tancat el mes de juny amb xifres rècord pel que fa a l'ocupació. En el sisè mes de l'any es van crear 56.500 nous llocs de feina i va situar la xifra de persones que treballen per sobre dels 3,7 milions. Amb aquestes dades, el total d'aturats queda ara en gairebé 330.000 persones, la millor xifra registrada en un mes de juny des de l'any 2008. En comparació amb el 2022, l'ocupació ha pujat més d'un 2% i l'atur ha encadenat aquest passat mes de juny la cinquena caiguda mensual consecutiva. El conjunt de l'Estat també bones xifres. L'aturats es va situar al juny per sota dels 2,7 milions, Pere.
Sí, unes xifres que s'han d'entendre en el context d'inici de la temporada turística d'estiu, i és que el mes de juny sempre acostuma a ser bo pel que fa a les xifres d'atur. Pel que fa al nombre d'afiliats a l'Estat, va pujar fins als més de 20.800.000 persones. Entre gener i juny, la Seguretat Social ha sumat prop de 450.000 afiliats, l'augment més pronunciat de la sèrie històrica.
Tot i que les dades són bones, encara hi ha un problema pel que fa a l'atur femení. Un 57% dels aturats són dones. L'única dada per a l'esperança és que per quart mes consecutiu s'ha tornat a situar aquesta xifra per sota del llindar de les 200.000 aturades i han marcat el total més baix en un mes de juny des de l'any 2008.
I pel que fa a l'atur juvenil, el pes dels menors de 25 anys s'ha mantingut a la baixa amb un descens del 4,4% fins als 18.323 aturats. La dada és molt semblant a la de l'any passat, amb tan sols 117 desocupats menys.
I avui, per tant, dia de celebracions a les diferents administracions. Des del Departament d'Empresa i Treball del Govern fan una valoració positiva d'aquestes xifres que qualifiquen d'històriques. El secretari general de Treball del Govern, Enric Vinaixa, ha assegurat que les dades mostren l'enfortiment de l'economia catalana i ha negat que hi hagi senyals de desacceleració en el món del treball.
No tenim la bola de vidre. Res ens fa pensar que hi hagi situacions d'alentiment o desacceleració en el món productiu. Les dades que tenim ara el mes de juny són les dades que us hem traslladat, són dades positives que no ens fan pensar que hagi d'haver-hi un alentiment o una desacceleració.
Per cert, que si les dades es miren per territoris, Lleida és la demarcació que ha notat un increment més alt d'afiliacions i un descens més significatiu de l'atur per l'impuls del sector serveis i de l'agricultura. Enric Vinaixa ha admès que el govern estava atent als efectes que podria tenir la sequera en els agricultors, però ha afirmat que de moment aquesta preocupació no es trasllada a dades objectives.
Estel migdia.
Obrim bloc electoral amb la mirada posada aquest 23 de juliol, que s'han de celebrar eleccions generals. Avui el president del govern espanyol ha demanat sortir reelegit perquè el país no retrocedeixi 20 anys, ha dit Pedro Sánchez. Ho ha explicat en una entrevista a Telecinco, on ha carregat contra els pactes entre PP i Vox en algunes comunitats autònomes que podrien avisat podrien arribar a la Moncloa.
Si el Partido Popular empezó la legislatura pactando con Ciudadanos, hoy claramente, ayer mismo se lo dijo el señor Feijóo aquí en plató, pues si necesita al partido de Abascal, pues por supuesto que meterá a Abascal en el gobierno. Por tanto, aquí hay dos opciones, o un gobierno progresista o un gobierno, a mi juicio, ultraderechista.
D'altra banda, Sánchez ha defensat la seva obra de govern i ha dit, atenció, que la llei del només sí és una bona llei, tot i la rebaixa de penes que ha comportat en alguns condemnats per agressió sexual.
Sánchez, que també ha justificat els indults als presos independentistes, recordant que el 2019 les tres principals preocupacions dels ciutadans eren l'ocupació, la corrupció i Catalunya, i que ara ja no és així, i que a molts ciutadans no els va agradar, tot i que a molts ciutadans no els va agradar la decisió de l'indult.
I a tot això també ha parlat el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha advertit que prendrà mesures que contrariaran el sector de l'independentisme si aconsegueix governar la Moncloa. El president del PP ho ha dit durant la presentació del programa electoral dels populars.
Pero debo matizar, no nos importa, porque los ciudadanos las están esperando. Nuestro deber no es seguir sometiendo el interés general a los que quieren fracturar España.
El líder dels populars ha assegurat que si és president es garantirà el coneixement de les llengües d'Espanya a tots els col·legis de la nació i ha reiterat que recuperarà el delicte de sedició al Codi Penal, es tipificarà el delicte de referèndum il·legal i augmentarà també les penes per malversació.
I paral·lelament des d'Esquerra Republicana, el seu candidat Gabriel Rufián s'abona el discurs de la por i alerta de què pot passar si guanyen les dretes aquestes eleccions.
Nos jugamos derechos humanos, no derechos solamente civiles o sociales, derechos humanos. Hay muchísima gente en este país que si gobierna PP y Vox puede acabar en la cárcel.
En la mateixa línia d'un possible govern de l'Estat amb ministres de Vox, ha expressat avui la candidata dels comuns, Aina Vidal, en una conferència al Fòrum Europa Catalunya, ha avisat del perill d'un govern d'extrema dreta i també ha dit que concentrar el vot del PSOE és condemnar el país a tenir un govern de coalició.
Aquestes eleccions són les eleccions de les nostres vides. Ho han de ser. No podem permetre que guanyi un país, que guanyi un govern, doncs persones absolutament tan boges, si m'ho permeteu dir així, i amb una sensibilitat nula cap a les persones.
I a tot això, des de Catalunya, el líder del PSC, Salvador Illa, descarta un govern de coalició entre el PSOE i el Partit Popular, tot i que sí que apunta que les dues formacions poden arribar a acords puntuals.
Ho ha dit en una conferència al Barcelona Tribunal després que Felipe González hagi entrat en campanya a les últimes hores i hagi proposat que el PSOE i Partit Popular facilitin la formació de govern a la llista més votada si no hi ha més opció.
Acords puntuals entre PSOE i PP, que en alguns temes fins i tot podrien ser convenients, però no veig el que es dedueix de la pregunta, un acord de coalició, no ho veig. No?
Illa, que també ha dit que està obert a negociar amb Esquerra i Junts una possible investidura de Pedro Sánchez l'endemà que les enquestes diguin que aquests partits poden ser determinants perquè repeteixi un govern de coalició.
I també poques hores abans que comenci aquesta campanya electoral, Foment del Treball demana menys impostos i compromís amb les inversions als diferents programes electorals. La patronal farà arribar 370 mesures als candidats i als partits polítics que es presenten en aquests comicis. Foment del Treball diu que l'objectiu d'aquestes propostes és que les formacions aconsegueixin grans acords i reformes estructurals a l'economia. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Baixa l'IRPF, elimina l'impost sobre el patrimoni i l'extraordinari de solidaritat sobre les grans fortunes i alleugerir l'impost de societats. Són algunes de les mesures concretes que Foment del Treball ha reclamat als partits polítics per reduir la pressió fiscal. La patronal també veu necessari que es garanteixi l'ampliació de l'aeroport del Prat, invertir a la xarxa de Rodalies, així com el seu traspàs a la Generalitat, la B40 i acabar el corredor mediterrani, entre d'altres. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que donaran suport a aquells partits que incloguin aquestes mesures als seus programes electorals.
Nosaltres defensem les propostes econòmiques que necessita la societat espanyola, les propostes econòmiques que necessita l'economia espanyola per garantir la societat del benestar, les propostes econòmiques necessàries per un creixement sostenible. A partir d'aquí, bueno, el resultat de les eleccions, veurem quin és a partir del 23 de juliol, i lògicament nosaltres apoyarem aquelles formacions polítiques que portin amb els seus programes les mesures que nosaltres hi acabem de detallar.
Sánchez Llibre ha assenyalat que les propostes busquen facilitar la concòrdia, el creixement sostenible i generar llocs de treball de qualitat i de llarga durada. El president de la patronal, no obstant, ha reconegut que la situació de blocs fa difícil aquests acords.
Gràcies, Sílvia. I més coses, perquè segons la investigadora sènior especialitzada en Unió Europea, Desinformació i Política Global del CIDOB, Carme Colomina, l'auge de l'extrema dreta és un fet que va començar l'any 2019. L'analista ha explicat avui a Ràdio Estel que aquesta és la primera legislatura en la història del Parlament Europeu en què les dues grans famílies tradicionals, com és la socialdemòcrata i el Partit Popular Europeu, no sumen la majoria absoluta de la cambra i que han hagut de negociar i buscar noves aliances per aprovar qualsevol cosa que els interessés a aquesta gran coalició.
Segons Colomina, tot fa pensar que aquesta tendència es consolida i que serà la que es dibuixi a les eleccions europees del 2024, però ha apuntat que la campanya de desinformació no només forma part de l'extrema dreta, sinó que hi ha una erosió del sistema democràtic que va més enllà, diu, d'unes forces polítiques determinades.
La desinformació no és només un fenomen de l'extrema dreta, és una realitat a tots els nivells, no? Com afecta, i no és que afecti en favor, diguem, de votar determinades forces polítiques, és també un fenomen que afecta, per exemple, la credibilitat o la confiança en les institucions. Per tant, el mateix sistema està, diguem, qüestionat també per moltes d'aquestes campanyes de desinformació que a vegades busquen alimentar o donar suport a unes forces polítiques concretes i d'altres vegades, senzillament, el que busquen és portar una mica de caos o crear desconfiança.
Segons la investigadora de la CIDOB, en els últims anys s'ha vist com aquestes forces polítiques han estat molt hàbils en la utilització de les xarxes socials i com hi ha una coordinació de missatges que va molt més enllà del panorama estatal i fins i tot europeu i pot respondre a les pors que afecten a diferents països.
Estel migdia.
I els socis de l'Assemblea Nacional Catalana han rebutjat que l'entitat promogui l'abstenció o el vot en blanc a les eleccions generals d'aquest 23 de juliol. A través d'una consulta interna no han donat suport a la iniciativa que proposava la direcció, que era o no votar o fer-ho de forma simbòlica amb la papereta del referèndum de l'1 d'octubre.
Així doncs, gairebé el 60% dels socis ho han descartat en la consulta interna que s'ha celebrat entre dissabte i dilluns. Aquesta posició va en consonància amb la d'altres entitats com Òmnium Cultural, el Consell per la República, que han cridat a votar massivament el 23 de juliol. Fins i tot alguna territorial, com l'ANC Girona, va desmarcar-se abans de la votació. La consultora no ha tingut gaire èxit, ja que només hi han votat el 9% dels 40.000 socis que té l'associació.
I per cert, l'Associació de Municipis per la Independència ha lamentat aquest dimarts que l'Assemblea Nacional Catalana no hagi comptat amb ells per organitzar també la manifestació independentista de la diada de l'11 de setembre.
En un comunicat, l'entitat ha explicat que és la primera vegada des de l'any 2012 que no col·laboraran a muntar la diada, tot i que havien sol·licitat reiteradament una reunió amb l'ANC per tal d'assegurar-se que no s'aprofitaria com un acte de confrontació.
I per ser aquesta manifestació de la diada de l'11 de setembre organitzada per l'ANC, que començarà en 4 punts diferents de Barcelona i que acabarà a la plaça d'Espanya. Encara un apunt més, l'activista Tamara Carrasco reclama una indemnització de 24.600 euros a l'Estat pels danys i perjudicis que va patir arran de la prohibició de sortir del seu municipi de residència mentre se la investigava per terrorisme, sedició i per rebel·lió.
L'escrit de la seva defensa demana al Ministeri de Justícia que assumeixi la seva responsabilitat patrimonial perquè, tot i que no va haver d'entrar a la presó de forma preventiva, sí que va quedar afectada de forma clara i directa la seva llibertat amb un dret que està estipulat a la Constitució. Ara el Ministeri té un any per resoldre la petició.
I encara els jutjats, la justícia també ha decidit arxivar avui la causa contra Pablo Casado per les declaracions que va fer sobre l'escola catalana. L'exlíder del Partit Popular va afirmar, recordem, que els alumnes de Catalunya que parlaven castellà no se'ls deixaven al lavabo. En la interlocutòria del jutge, que avui ha avançat el diari El Confidencial, no es veu delicte en les paraules de Casado i el jutge les considera que s'emmarquen dins la llibertat d'expressió.
La Generalitat es va querellar contra Casado per injúries, calúmnies, incitació a l'odi. Durant la declaració davant del jutge, Casado va assegurar que repetia aquestes paraules. Finalment, però, la causa no té més recorregut. El jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona va arxivar la causa oberta el passat 26 de juny.
I el govern, per cert, que aquest migdia ja ha dit que recorrerà aquesta decisió del jutjat.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més coses. La Generalitat inicia un pla per portar caixers automàtics i una xarxa d'oficines mòbils a uns 500 municipis de Catalunya que no tenen cap oficina bancària. Aquesta unitat mòbil anirà a cada poble dos cops al mes i on es podran fer els tràmits habituals de qualsevol entitat bancària. Ho ha explicat el govern avui des del Palau de la Generalitat. Anem cap allà. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La proposta és una mena d'autobús amb personal del banc que vagi dos cops al mes als 500 pobles que avui no compten amb cap entitat financera ni tampoc amb cap caixer automàtic. De fet, Catalunya té avui unes 2.000 oficines bancàries, un 73% menys que el 2008. La consellera d'Hisenda, Natàlia Mas, explica que l'objectiu és que tothom, sobretot la gent més gran, tingui facilitat per poder treure diners i fer tràmits bancaris.
La realitat, per tant, reitero, és que tenim una part de la població que pateix exclusió financera amb una afectació especial en aquelles persones que a causa del seu lloc de residència, de la seva edat, per falta d'habilitats digitals o per qüestió de recursos econòmics han vist empitjorar la qualitat del seu accés als serveis bancaris.
El govern ja ha començat una primera ronda de contactes amb les entitats financeres i vol continuar-la aquests dos propers mesos per poder-ho posar en marxa a principis del 2024. De moment no té tancat el suport del sector i, a més, la competència és a l'Estat. Amb tot, el pla de la Generalitat pot acabar sent menys ambiciós del que vol.
Gràcies, Judit. I canviant de qüestió, un estudi liderat per l'Hospital Clínic demostra que una nova teràpia cel·lular CAR-T feta per l'hospital funciona per pacients amb mieloma múltiple que fan resistència als tractaments habituals. És un tipus de càncer a la sang que afecta a la mèdula òssia. Dels 30 malalts de mieloma estudiats, 7 de cada 10 han tingut una resposta completa a la nova teràpia passats els 18 mesos. Tot i això, encara hi ha alguns pacients que han patit recaigudes. Ara l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris l'està avaluant per si s'aprova com a medicament de teràpia avançada.
El Clínic ha desenvolupat una nova immunoteràpia CAR-T específica per al mieloma múltiple. L'hospital ha agafat la base d'aquest tractament que consisteix en modificar els limfòcits T del pacient perquè aquest ataqui les cèl·lules tumorals. El coordinador de l'estudi, el doctor Carlos Fernández de la Rea, ha destacat que és una teràpia única a Europa i és molt més específica, dura més i té menys probabilitat de rebuig. Són declaracions a Ràdio Estel.
Esto podría traer una de las primeras inmunoterapias, terapia celular o de terapia avanzada para mieloma múltiple que pudiese estar accesible a nuestros pacientes por la posibilidad de acceso y de coste y para el tratamiento de estos pacientes cuando ya dos líneas de tratamiento no han sido suficientes para mantener el control de la enfermedad.
El mieloma múltiple suposa el 10% dels càncers de mèdula òssia, tot i que la supervivència d'aquests pacients ha millorat molt gràcies a la incorporació de certs tractaments, encara queda, volíem dir, una part important que recau i genera resistències a les teràpies.
I més coses de l'àmbit de la salut. Atenció, perquè avui, aquest migdia, s'ha aprovat que les mascaretes deixin de ser obligatòries a les farmàcies, als centres sanitaris i a les residències. La mesura que s'havia d'aprovar fa unes setmanes es va allargar, recordem, fins al Consell de Ministres d'avui dimarts, on sí que finalment s'hi ha donat llum verda.
La mesura no s'havia portat al Consell de Ministres fins ara perquè estava dins d'un decret anticrisi contra la Covid que havia de passar diversos tràmits administratius. D'aquesta manera es retirarà ara sí d'aquells espais on encara era obligatòria la mascareta, però es mantindrà en zones vulnerables com els espais oncològics. El ministre de Sanitat, José Miñones, ha agraït a tota la ciutadania el seu esforç aquests 3 anys.
3 anys després del començo de la pandèmia, pues el fin de la crisi sanitària ocasionada por la COVID-19, así como también hemos dado acuerdo para que además decaigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla allí donde se mantenía dicha obligatoriedad.
La mesura que entrarà en vigor un cop s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat, previsiblement dimecres o dijous.
Els sindicats de pagesos pressionen els agricultors perquè es plantin a l'hora de signar els contractes de compra-venda de raïm davant les empreses vinícoles si no pugen els preus un 50%. Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l'Associació de Viticultors del Penedès avisen que acceptar les condicions abusives actuals pot posar en risc la viabilitat de la pagesia i el relleu generacional de la vinya.
En un comunicat ressaltant que el preu proposat pels cellers no respon a les dinàmiques de mercat i asseguren que no compensa els efectes de la inflació ni de la sequera. En aquest sentit, recorden que s'estima una caiguda de la producció d'almenys un 70% degut a la falta d'aigua. Les tres organitzacions subratllen que cap viticultor hauria d'acceptar un rendiment econòmic d'entre 1.000 i 1.500 euros bruts per hectàrea de vinya i estimen que el preu mínim hauria de ser de 5.000 euros per a que els pagesos es poguessin guanyar la vida.
Tot plegat quan els mateixos pagesos fan via cap a Madrid, on demà tenen previst manifestar-se davant la seu del Ministeri d'Agricultura per reclamar més celeritat per les ajudes de la sequera. Ho estan fent en una tracturada que plantarà els tractors al centre de la capital espanyola.
Són uns 200 pagesos i pageses d'arreu de les comarques catalanes que hauran recorregut més de 700 quilòmetres des de Catalunya. Demà, a la Puerta d'Alcalá, començarà una manifestació amb la pagesia convocada també per la resta d'unions de pagesos. La marxa tindrà també companys de la Unió del País Valencià, Madrid, Castella i la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Andalusia, Cantàbria i Astúries.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I tornem breument a parlar d'ocupació perquè l'empresa tèxtil Gutermann de Santa Maria de Palautordera, dedicada a la fabricació de fils de cosir, tanca les portes i deixa sense feina 67 treballadors catalans, entre ells també les dues persones que treballaven fins ara a les oficines centrals que l'empresa té a la ciutat de Barcelona.
L'empresa decidit traslladar la seva producció a Turquia i marxa del Vallès, tot i que finalment el tancament no s'ha pogut evitar. El sindicat Comissions Obreres valora positivament les condicions de sortida de la plantilla. L'acord preveu una indemnització de 45 dies per any treballat, com un màxim de 36 mensualitats per a les persones menors de 55 anys. També s'ha pactat un pla de rendes per a les persones que durant aquest 2023 tinguin a partir de 55 anys amb un complement de prestació que variarà en funció de l'edat.
I mentrestant, un grup inversor saudí ha comprat el luxós hotel Mandarín de Barcelona per més de 220 milions d'euros. The Olayan Group ha pagat aquesta xifra a la família andorrana Reig, que eren els actuals propietaris d'aquest hotel.
El Mandarín és un hotel de 5 estrelles situat en ple Passeig de Gràcia i té 120 habitacions. Per tant, els inversors àrabs estan pagant prop de 2 milions d'euros per llit, una xifra que trenca el sostre pagat fins ara en establiments de luxe. A Barcelona hi ha pocs hotels de gamma superluxe com el Mandarín. A dia d'avui, de mitjana, passar una nit costa 800 euros, mentre que una nit a la suite pot arribar a costar 12.000 euros.
I encara dos apunts més. Des d'avui ja es pot tornar a volar directe de Barcelona a Singapur, després que el trajecte hagi estat 3 anys suspès per la pandèmia.
A les 12 del migdia s'ha enlairat des del Prat el vol directe a Changi de la companyia Singapore Airlines. De moment, el vol tindrà en principi dues freqüències cada setmana, mentre que tres vols més amb destinació Singapur continuaran tenint una parada a Itàlia, a l'aeroport de Milà, que ha estat l'únic d'Europa on la companyia no ha suspès els vols directes. Els vols que es recuperen avui venen justificats comercialment per les bones xifres de la ruta, que els darrers mesos ronden el 90% d'ocupació en pràcticament tots els viatges.
I també us expliquem que la companyia de creuers Norwegian oferirà rutes des de Barcelona com a port base a partir d'aquesta tarda. En un comunicat, la companyia detalla que per primera vegada la capital catalana serà el punt de partida dels viatges. Des de Barcelona sortirà el Norwegian Prima, un transatlàntic de luxe que aposta per estades més llargues amb capacitat per a 3.099 passatgers, una eslora de 294 metres i caben més de 1.500 tripulants.
La primera ruta que oferirà el creuer sortirà el 13 d'octubre i farà parada a València i a diverses ciutats de França i Itàlia. Entre els altres, també hi ha prevista un 20 de novembre que facin la seva ruta fins a Nova York.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Mai em diu que amb la samarreta de ratlles semblo francès. Serà per la samarreta o per les ratlles? Vestiran els francesos només amb ratlles? Ja m'he ratllat.
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Dos quarts i un minut de 3 de la tarda. Comencem avui la informació local i comarcal de l'Estel Migdia, Cambrils, on aquest dilluns les barques ja han tornat a la mar després de 2 mesos i mig d'aturada per la veda. Els pescadors han acabat la primera jornada de pesca en gairebé 3.000 quilos de peix que han sigut valorats en poc més de 15.000 euros després de la llotja.
Uns resultats que els pescadors han titllat de bons, però amb l'esperança que es millori la quantitat i el preu durant les pròximes setmanes. El pagell, el moll i el lluç han estat les espècies més pescades, seguides de la canana i el rap. La secretària de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, explica que ha sigut una tornada intensa.
El primer dia, doncs, sempre és el dia en què ells van agafant aquesta embranzida, aquesta costum una altra vegada després d'aquest descans, i també és un dia, doncs, que tampoc pot acabar de clarificar el que vindrà durant la resta de mesos que venen per endavant, perquè a mesura que es va renovant el fons, ells també van pescant diferents i es va veient com serà els propers mesos, les properes diades de pesca.
Més enllà d'aquesta tornada al mar, el sector que continua mostrant-se preocupat pel futur de l'ofici perquè lamenten que no hi hagi gent que es vulgui dedicar a la pesca.
I no marxem de la demarcació de Tarragona perquè la Generalitat ha obert un procés participatiu per renovar la protecció del cel nocturn i l'acústica que hi ha del Parc Natural de la Serra del Montsant i de 9 municipis de les muntanyes de Prades.
El procés vol donar a conèixer les actuacions que s'han fet des de 2018, recollit a batre també noves propostes d'aquesta mesura, i podran prendre part persones i entitats vinculades al Parc Natural i a la seva àrea d'influència. S'han proposat 6 sessions de participació que es faran el 18 de juliol a Prades, el 21 de juliol a la Morera de Montsant i el 26 de juliol a Falset.
Marxem ara cap a Girona perquè l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha engegat una prova pilot obrint el pati de l'escola del Mou Carles durant les tardes d'estiu. L'objectiu és que els barris de Santa Eugènia i de Can Givert del Pla tinguin un nou espai perquè la ciutadania hi pugui fer esport i jocs dinamitzats.
En el cas del Mau Carles, el pati s'obrirà de dilluns a divendres durant tot el juliol i agost, entre 6:45 de la tarda i 9:45 del vespre. Hi haurà una persona integradora social que vetllarà perquè es faci un bon ús de l'espai i al mateix temps potenciaran també la relació entre els qui s'apropin al pati de l'escola. Tot i que es prioritzi com a espai de joc per a les famílies i els joves, també es vol fomentar la convivència intergeneracional.
I a Platja d'Aro, Endesa ja ha enllestit el pla de millora per acabar amb els talls de llum que han patit diversos municipis de la Costa Brava durant els darrers estius. Fons de la companyia han explicat que totes les actuacions que havien demanat els ajuntaments s'han executat al 100% i que, per tant, la temporada turística s'afronta amb tranquil·litat.
Les obres que s'han fet són el reforç de les línies i la millora també de les subestacions i s'emmarquen dins del pla trienal que suma inversions per un valor de 3 milions d'euros i mig. Properament, els representants de la companyia mantindran una reunió de seguiment amb els ajuntaments per donar-los a conèixer els detalls i abordar també aquesta situació conjuntament. Els talls de llum, en plena temporada turística, s'havien convertit en un autèntic mal de cap per als ajuntaments de la Costa Brava. El problema s'havia focalitzat especialment a tot el litoral del Baix Empordà, a municipis com Platja d'Aro, Calonge, Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell o Palamós.
Marxem ara fins al Vallès perquè l'Ajuntament de Sabadell ha comprat el primer dels tres blocs amb pisos ocupats que havia anunciat que adquiriria. És un edifici de 8 plantes, de 8 habitatges que es destinaran a lloguer o a emergència social.
Ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, junt amb altres prioritats que s'han marcat pels primers 100 dies de mandat. Ferrés ha dit que el consistori està analitzant la situació dels ocupants d'aquests pisos comprats perquè accedeixin al circuit d'habitatge i puguin protegir-los mentre avança aquest procés judicial per desallotjar-los. El pressupost de la compra i rehabilitació és de 720.000 euros i, d'altra banda, ha explicat que els propers 3 mesos el govern municipal també vol culminar la compra del Museu del Gas i també pacificar varis entorns escolars.
I a Montcada i Reixac, una veïna hauria deixat morir de gana 2 gossos i 5 gats, els que va deixar sols a casa. L'alerta la va donar el passat 27 de febrer l'exparella de la dona, assegurant que feia 2 mesos que havia marxat del pis i que els animals podien continuar a l'interior. Quan els agents van entrar dins d'aquest pis, van trobar l'habitatge totalment a les fosques i amb excrements d'animal per tot arreu.
La policia va trobar els 2 gossos morts en avançat estat de descomposició i les restes de 3 gats que haurien servit d'aliment als gossos. De la resta d'animals no en quedava ni rastre. L'exparella no va ser l'únic que va alertar del que podia estar passant. Els veïns també van assegurar que feia mesos que no veien la propietària dels animals ni ningú altre que se'n fes càrrec i que a mesura que passaven les setmanes de l'habitatge en sortia una forta olor de descomposició. Ara la dona està sent investigada com a per un suposat delicte de maltractament animal amb agreujant de mort.
I acabem avui al Pla de Santa Maria perquè també aquí els Mossos han denunciat un home per transportar 3 xais de manera irregular incomplint diverses normatives de salut pública i de benestar animal durant el seu transport.
Els agents van fer un seguiment del vehicle i van ser testimonis de com entrava a una explotació ramadera i minuts després en sortia amb 3 xais lligats de les potes amb cordes a l'interior d'un remol metàl·lic estirats al terra en condicions totalment inadequades. A més, el conductor va resultar ser el propietari de l'explotació ramadera que presentava diverses deficiències i de la qual no va acreditar-ne la seva legalitat ni tan sols del registre dels animals localitzats al seu interior.
Gràcies, Pere Dugas. I 36 minuts, temps pels esports. Entrada per un nom propi, i és que el possible segon fitxatge del Barça, Íñigo Martínez, ja és a Barcelona per passar a la revisió mèdica.
Sí, primer va ser Ilkay Gundogan, el capità del Manchester City, i ara sembla que el Barça ja ho té tot a punt per anunciar el seu segon fitxatge per la propera temporada. Íñigo Martínez, el central basc de 32 anys, que va quedar lliure dissabte després que no renovés amb l'Atlètic Club de Bilbao. A falta de confirmació oficial, el jugador signaria per les properes 2 temporades fins al 2025.
I aquest dimarts la plantilla de l'Espanyol ha estat el primer equip en tornar de les vacances i encarar la caça de la seva nova etapa a la segona divisió.
Aquest matí, alguns jugadors blanquiblaus s'han sotmès a les proves físiques i mèdiques tradicionals de pretemporada. La resta de jugadors que queden les faran demà, a excepció d'alguns jugadors que continuen de vacances, com és el cas de Keydi Vare i de Martin Braithwaite, que tenen permís del club per fer-les més endavant. Igual que César Montes, que continua concentrat amb la selecció de Mèxic. Els entrenaments de l'Espanyol començaran dijous, continuaran divendres i dissabte, i diumenge tindran descans.
I més notícies, perquè el Barça i la Lliga sembla que tornen a estar en bona sintonia, o això és el que diuen els presidents de totes dues entitats de cara al públic.
Sembla que aquelles picabaralles de fa uns mesos, quan es tiraven plats pel cap en el cas Negreira, han quedat enrere, i ahir, a la gala organitzada per la Lliga de Futbol Professional a Madrid, tant Joan Laporta com Javier Tebas van confirmar que tenen bona relació.
Estamos en un momento de buenas relaciones institucionales y personales y creo que debe ser así. Las entidades, las personas pasamos por distintas etapas en nuestra vida y afortunadamente ahora estamos en una buena con la Liga y el Barça pues tiene que estar en una línea de concordia institucional y entendimiento con la Liga y con su presidente y hemos retomado la relación personal.
Bueno, con ya pues es difícil en el cuerpo a cuerpo no estar a gusto con ya, ¿no? Te diviertes, ¿no? Mejoran en lo que tienen que mejorar y aún nos quedan bastantes cosas todavía que mejorar.
Tebas ha reconegut l'esforç que ha fet el Barça pel que fa a la qüestió econòmica, però li ha retret que aquest esforç s'hagués pogut fer molt abans. D'altra banda, el divendres passat, la UEFA va permetre al Barça poder jugar a la Champions la temporada que ve, i Joan Laporta, que en l'acte de la Lliga ha rebut el distintiu d'or per haver guanyat la Lliga regular, ha donat explicacions de com va anar la reunió amb el president de la UEFA, Alexander Seferin.
Yo le expliqué personalmente al presidente Alexander Seferin de UEFA en qué consistía este caso, tal como lo veíamos nosotros, además que no había nada relacionado con corrupción deportiva, y en este sentido yo creo que él entendió la situación. Lo que era sorprendente es que de alguna manera te condenaran antes de juzgarte, y esto pues no va a ser así, y afortunadamente pues vamos a poder jugar Champions el año que viene.
I per cert, la Lliga de Javier Tebas ha presentat canvis de cara a la temporada que ve.
La màxima competició regular, la de primera divisió, ja no es dirà Lliga Santander, sinó que passarà a dir-se la Lliga EA Sports, i la de segona, que es deia Smartbank fins ara, es dirà Hypermotion. L'entitat també ha canviat el logo i els colors corporatius, i a més ha fet públic un acord entre 14 clubs de primera, entre els quals hi ha el Girona, que posaran a la venda un total de 300 entrades per partit, amb un valor màxim de 30 euros cadascuna pels aficionats visitants.
I parlant de la Lliga, l'excapità del Betis, Joaquín, que s'ha retirat aquesta temporada, ja ha trobat feina.
La Liga li ha ofert ser comentarista de futbol. A més, serà un dels ambaixadors de la competició amb l'objectiu de projectar la imatge de la Liga a la resta del món. Fernando Morientes, Iker Casillas, Mendieta o Abelda són altres exfutbolistes que també fan de comentaristes a la Liga.
I el Barça femení de futbol ha comunicat aquest matí que ha rescindit el contracte de Núria Rábano, la lateral gallega que només ha estat una temporada al primer equip.
El club blaugrana ha pres la decisió després de considerar que el seu rendiment no ha estat l'esperat i que Fridolina Rolfo s'ha consolidat com una de les peces importants de l'equip. A Núria Rábano encara li quedava un any de contracte, però la seva participació a l'equip de Jonathan Giraldez ha estat escassa. Ha jugat un total de 22 partits, 3 dels quals són de Champions, i a la Lliga no ha marcat cap gol i només ha repartit 4 assistències amb el Barça. La gallega ha guanyat una Lliga, una Supercopa d'Espanya i una Champions.
I mentrestant continua la polèmica a la selecció femenina de futbol. Ahir a Madrid es va fer una gala d'entrega de premis i es va aprofitar per presentar les 23 jugadores que disputaran el Mundial d'aquest estiu, que arrenca el 20 de juliol.
I la primera polèmica va arribar quan el presentador de l'acte, Roberto Gómez, va presentar les jugadores. Les xarxes socials van criticar la manera en què ho va fer el periodista de Radio Marca, que les va presentar com si es tractés d'un bestiar. De fet, no va pronunciar bé ni el nom d'Aitana Bonmatí.
Con el dorsal número 2,
Ona Batlle,
que es de Barcelona y que entra en la sala Luis Aragonés. Dorsal número 4,
Irene Paredes,
una vasca que entra en estos momentos. Dorsal número 7,
Irene Guerrero. Me parece que te has saltado el 6.
He saltado a
Aitana.
Aitana Bonmatí, que está entrando también.
Aitana Bonmatí con el número 6 y con el número 7, Irene Guerrero.
Una andaluza.
No te me saltes, Aitana.
Dorsal número 11, una catalana.
Hace falta presentarla, Alexia Putellas.
I d'altra banda, la mala maró entre algunes jugadores i el seleccionador Jorge Vilda continua sent molt evident, perquè en el moment que va parlar Vilda, ni Alexia, ni Aitana, ni algunes de les 15 jugadores que van decidir no estar a la selecció, però van acabar fent marxa enrere, no van aplaudir-lo després que arribés en aquest acte.
I també parlem d'handbol, perquè el Barça ha fet oficial aquest matí el seu segon fitxatge de la setmana.
Es tracta del jove de 20 anys, Javi Rodríguez, que prové del Logroño. L'acord és per 3 anys.
Muy contento porque bueno, ya sabemos toda la magnitud de este club, de este equipo. Es el mejor club del mundo, el mejor equipo, y muy contento y con muchas ganas de empezar. Al final, llegar aquí y dar el máximo posible, ayudar al equipo y poder ganar las máximas competiciones posibles. Y que ellos, bueno, que puedan verlo y animarnos al máximo.
Javi Rodríguez, aquest curs, ha estat una de les peces claus del Logroño, amb 97 gols en 30 partits de la Lliga Sobal, en una temporada on els de La Rioja han aconseguit una plaça europea. A més, a l'abril va debutar amb la selecció espanyola absoluta, marcant, de fet, en la seva estrena, i el madrileny és també el capità de la selecció espanyola júnior, amb qui va aixecar el títol de campió d'Europa l'estiu passat. Aquesta confirmació arriba l'endemà de la incorporació de Jaime Gallego, que prové del Torrelavega.
I parlem de tenis. Carlos Alcaraz debuta avui al Gran Slam de Wimbledon contra el francès Jeremy Chardy.
De fet, aquest partit ha arrencat fa molts pocs minuts, a les 2 de la tarda, Alcaraz número 1 del món contra Chardy, número 534, i el murcià ha guanyat el primer set per 6 jocs a 0. Roberto Carballés també ha de jugar d'aquí uns minuts. D'altra banda, ahir es van haver d'interrompre alguns partits per la pluja que va caure a Londres, i avui es recuperen, com és el cas del partit entre Bernabé Zapata i l'argentí Tomás Echeverri, que arrencarà amb un 2-1 a favor de l'Espanyol. També es recupera el partit de Roberto Bautista, que també guanya per dos sets a un a Safiulín. I que ha dit adeu al torneig és Albert Ramos, que ha caigut a la primera ronda, i Novak Djokovic s'ha classificat per la segona després de superar per 3 sets a Pedro Cachín. En el quadre femení, Paula Badosa també debuta avui, ho farà a les 5 de la tarda contra la nord-americana Alison Risk, i la tenista de Barcelona, Rebeca Masarova, també va passar ronda ahir.
I bones notícies en el món del motor. Pol Espargaró tornarà a pujar la moto el proper 13 de juliol, és a dir, d'aquí a 9 dies, en el festival de velocitat que es farà a Goodwood, a Anglaterra.
El pilot de Granollers s'ha perdut fins ara 8 grans premis. El primer va ser el de Portugal en el mes de març, on es va lesionar durant els entrenaments, i ha estat fins ara recuperant-se de 3 fractures i una contusió pulmonar. L'equip de Pol Espargaró espera que el català pugui tornar a córrer al circuit de Silverstone, que està agendat pel dia 6 d'agost.
I acabem un apunt de ciclisme. En marxa la quarta etapa del Tour de França.
El recorregut d'avui és de 181 quilòmetres i va de Dax a Nogaró, als Pirineus francesos. Jasper Philipsen va guanyar l'etapa d'ahir a l'esprint i Adam Yates es manté al mallot groc de líder a 6 segons de Pogacar i seguit de Sam Yates.
Gràcies, Anna. 15 minuts per tancar el programa. Informació cultural. Explicat a l'inici del programa d'avui. Olma, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Aquesta tardor s'estrenarà un documental que retrata la vida quotidiana dels monjos de Montserrat. El llargmetratge, que dirigirà Carles Prats Puyalto, s'emmarquen els primers actes de celebració del mil·lenari de la Fundació del Monestir, que s'allargaran, recordem, fins al desembre del 2025.
El documental, que durarà una hora i mitja, es dirà El Temps de Montserrat i es presentarà a diversos festivals internacionals. El Temps de Montserrat mostra com és la vida quotidiana dels monjos de la comunitat benedictina de Montserrat durant les 24 hores del dia. I com ho fa? Doncs a través de testimonis personals que expliquen per què van entrar al monestir, com s'organitzen i el valor que té el temps per als monjos. I a aquesta hora tenim el plaer de saludar Xavi, en Carles Prats Puyalto, que és el director d'aquest documental que s'està rodant aquests dies a Montserrat. Bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda.
Bé, la pregunta que ens fem des d'aquí és com estan anant aquests dies al rodatge, perquè crec que encara no ha acabat, oi?
No. De fet, ja fa temps que vam començar a rodar. És a dir, la idea és fer com 24 hores a la vida quotidiana del monestir, o sigui, la vida dels monjos, però al llarg de l'any. És a dir, que tan bon punt doncs, podem veure una seqüència que passa a l'hivern, l'altra a l'estiu, l'altra a la primavera, etc. Una mica per reflectir el concepte del temps que hi ha dins del monestir. Aquests dies hem estat rodant molt bé, o sigui, fa molt de temps que estem en contacte amb la comunitat i la veritat és que està anant molt bé.
I escolta, Carles, hi ha alguna cosa que l'estigui sorprenent especialment del rodatge d'aquests dies amb els monjos del monestir de Montserrat?
Diguéssim que com que fa molt de temps que ja tenim relació amb ell, amb la comunitat monàstica, no ens sorprèn, però sí que és sorprenent, diguéssim, quan comences a conèixer-los de manera individual a cada un dels monjos, les diferents maneres que han tingut d'arribar a la vida monàstica, o les vides anteriors de cada un, la formació. És una comunitat monàstica molt, molt interessant, molt complexa. De Montserrat podem tenir una... Ja no sé, quan era petit, que anàvem amb els meus pares... El que sí, tens una idea idealitzada, per un costat, a través de la mateixa basílica, però sobretot d'aquest paisatge tan especial, no? Tan espectacular. De fet, és sorprenent, aquests dies estava... tornava a estar més o menys ple de turistes com abans, o visitants o pelegrins, no? Com abans de la pandèmia. O sigui, és un lloc que crida molt l'atenció, no? O sigui, desperta molt d'interès. Per exemple, la llau de coreans, o sigui, a Corea hi ha molt, una comunitat catòlica importantíssima. Cada cop que hi vas, trobes pelegrins coreans. o per exemple fa, no fa gaire la visita de l'Obama, no?
I un, pel que estàs dient, Carles, entenc que més enllà de la vida portes endins del monestir i dels monjos, entenc que el paisatge hi té un paper fonamental en aquest documental que podrem veure a partir de la tardor, no?
Sí, sí, bueno, ens centrem a la vida dins del monestir, que fa cada un dels monjos, etc. A més, en aquesta situació, en aquest moment molt interessant, que és just abans del mil·lenari del monestir, però, clar, bé, també has de mostrar on és. O sigui, nosaltres coneixem molt bé, o molts de nosaltres coneixem molt bé Montserrat, però persones de l'altra punta del món jo crec que estaran molt interessades en veure tot aquest massís, totes aquestes muntanyes tan especials, aquests paisatges, no?
Clar que sí, serà una mica Montserrat, obre les portes al món. I escolta, pels que ens estiguin escoltant, on es podrà veure aquest documental a partir de la tardor?
Bé, a veure, ara encara estem rodant, encara ens queden algunes jornades de rodatge. Aviat començarem ja la postproducció. I la idea és primer portar-lo a festivals i a partir d'aquí ja... Bueno, el que volem és que tingui la màxima visibilitat, però encara no podem desvetllar on es veurà.
Però el nom d'algun festival me'l pot dir on el podrem veure? Ja en teniu algun de pensat o no?
No, encara... O sigui, això dependrà de la distribuïdora. Però, vaja, diguéssim que nosaltres sí que tenim pensat alguns festivals, però bé, un cop estigui acabat, és a dir, cap festival no tanca, diguéssim, sense tenir la pel·lícula acabada.
No, home, clar, s'ha de presentar amb la pel·lícula acabada, però un que li fes especialment il·lusió com a director, que es pogués veure tot el que hi ha darrere Montserrat. Quin seria?
A mi hi ha festivals... A veure, aquí hi ha dos tipus de festivals, els que són més especialitzats en documental, i llavors n'hi ha alguns de meravellosos que m'agradaria que hi fos, i altres documentals, i festivals més de cinema en general, que tenen els seus apartats de cinema documental, que seria meravellós anar-hi, o sigui, no sé, per exemple, estaria molt bé anar a Cannes, diguéssim, no?, per dir alguna cosa.
I, Carles, em pica molt la curiositat, ja veurem si el veiem a Cannes, tant de bo, però abans parlaves de precisament de la visita de l'Obama, que va anar a Montserrat. Això sortirà, el documental?
Sí, hi haurà alguna petita referència, o sigui, perquè jo crec que... és a dir, nosaltres... a Catalunya coneixem molt bé Montserrat, però jo crec que la visita aquesta de l'Obama dona una dimensió interessant. Per exemple, divendres estàvem parlant amb un monjo que ha estat fa uns 10-15 dies que ha tornat de Roma, on ha estat estudiant fins ara, i la visita de l'Obama li va agafar a Roma.
Sí.
I de cop i volta la visió d'aquestes imatges que havien circulat per tot el món de l'Obama saludant amb un gran respecte al Pare Abad expliquen d'una manera molt visual, no? Això que diu que una imatge val més que mil paraules, que és Montserrat, no? Llavors, en aquest sentit, em semblava interessant introduir, ni que sigui un moment de la narració, aquesta visita, no?
Molt interessant. De fet, i Carles, per acabar, també hem d'explicar que aquest documental es pot fer gràcies a un acord que l'Abadia de Montserrat ha signat amb Condis, amb la cadena de supermercats Condis. Com s'explica que Montserrat doni la mà a Condis? Què hi ha al darrere? O sigui, perquè ho entenguem tots.
No, a veure, no, això... és a dir, nosaltres volíem fer aquest documental d'una manera totalment independent. És a dir... si treballes en segons quines productores o cadenes de televisió t'estan exigint enfocar el documental d'una manera. La Núria Casalvàliga, que és la persona amb la que hem fet el projecte des del començament, i jo vam decidir que no volíem cap mena d'ingerència, sinó fer el projecte tal com l'havíem imaginat. I en aquest sentit, des del monestir, que ja ens coneixien, doncs ens van plantejar la possibilitat de fer-ho dins de totes les activitats que s'estan desenvolupant de cara al mil·lenari. I llavors tenir un patrocini, que en aquest cas ha estat de Condis, que ens permetria no estar lligats a
ingerències exteriors.
A ingerències narratives externes que són molt comunes. O sigui, és a dir, nosaltres teníem una idea de com creiem que, havia de ser aquest documental i no volíem que hi hagués cap cadena de televisió ni cap productora que ens forcés a fer una altra cosa. I en aquest sentit, doncs, ha sigut meravellós que des de el patronat del mil·lenari s'hagi arribat a aquest acord amb Condis que ens permet una llibertat narrativa total.
Doncs des d'aquí ho celebrem, Carles Prats, que acabi d'anar molt bé els últims dies d'aquest rodatge, i si li sembla bé, tornem a parlar ja de cares a la tardor, quan s'hagi estrenat aquest documental, El temps de Montserrat.
Sí, bueno, això, l'estrena dependrà de quan acabem la postproducció.
Doncs parlem quan, quan el puguem veure, Carles.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, per l'interès que heu mostrat.
Bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
Interessantíssim, Alma, moltes gràcies avui per aquesta conversa amb el director d'aquest documental que ja estem frisant per veure.
Exactament, no, molt interessant aquesta proposta. Haurem d'esperar una mica encara, però arribarà.
Però que sí que hi ha data és d'un altre documental, en aquest cas minissèrie,
sí,
que podrem veure ben aviat. És l'estrena de la minissèrie basada en el crim de la Guàrdia Urbana, que es dirà El cuerpo en llamas, i que es podrà veure a partir del 8 de setembre a la plataforma Netflix.
Data molt esperada per molts dels espectadors. En aquest cas, doncs, una minissèrie que es basa en el que va passar el maig del 2017, quan els Mossos d'Esquadra van investigar l'aparició de les restes d'una persona que es va trobar en el maleter d'un cotxe en una pista forestal que dona accés al pantà de Foix. Això és a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Una minissèrie protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Guiterres i que l'ha escrit Laura Sarmiento. També l'esperem amb ganes.
I deixant enrere la gran pantà, allà el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, conegut com el FITAC, estrena un embalat que se situarà al davant de la Casa de Cultura.
I aquest espai passarà a ser l'epicentre del certamen de teatre amateur i també hi haurà activitats, això sí, diurnes, com per exemple tallers i formació per a tot tipus de públics. El festival donarà el seu tret de sortida el 22 d'agost amb la companyia bergadana Tràfic Teatre i un espectacle de teatre pels carrers de Girona.
I encara en aquesta ciutat, la primera edició del Festival de Dansa Girona Moviment ve carregada aquest any de novetats. Per una banda, tindrà 3 estrenes mundials i per l'altra, inclourà en el seu programa peces de hip-hop.
La 5a edició del festival, que es fa del 13 al 16 de juliol, també comptarà amb tallers de dansa, col·loquis i curtmetratges. Aquest any el festival acull les propostes dels coreògrafs Kevin O'Day i Davidson Farias, que es podran veure per primera vegada a Girona. I entre les altres novetats, com deia Xavi, destaca que per primera vegada es podran veure 2 peces de hip-hop que estaran interpretades per un duet suís conegut com a Cooper and Boldo.
I com sempre, una miqueta de música, que sempre va bé. La banda britànica Majestic, que interpreta les cançons més conegudes de Queen, serà l'encarregada de tancar la 15a edició del festival Tempo Girona, un concert que es farà el 6 d'agost.
Tot i que ja se sabia bona part del programa del festival, que comença el 14 de juliol amb un concert de Queralt Lahoz, avui els organitzadors han detallat l'espectacle que claurà l'esdeveniment, Xavi.
I avui que acabarem al Pallars Sobirà, perquè allà continua viva la tradició de les besulles. És un got que els pastors utilitzen per beure de les fonts, una tradició, però, que està en perill d'extinció i que continuen fent molts artesans.
I un d'ells, dels que continuen fent viu aquest art de les besulles, és l'Andreu Florido. Les besulles les utilitzaven els pastors per beure aigua de les fonts i dels barrancs, sobretot a l'hivern, que estava congelada, però també per escalfar la sopa o la llet a les cabanes. El veí d'Esteri de Cardós va aprendre aquest ofici des de ben petit. El va aprendre, segons diu, dels millors, dels pastors, mentre els acompanyava amb el seu ramat.
M'ho van ensenyar els autèntics, clar, la gent gran que encara feia aquestes coses. Quan era xic, que ja eren pocs. Quan jo ja era xic, ja molts ja anaven a començar a arribar el primer tractor, ja va començar a deixar de fer les coses d'abans i començar per lo modern.
I per entendre'ns tots, les besulles es troben a l'escorça del Badó i que és un arbre que s'han d'extreure i no és una cosa fàcil en el moment oportú. En Florido, que ha anat aprenent com fer besulles de generació en generació, explica que només s'utilitzen els elements naturals per fer-la, l'escorça del Badó i de la que parlàvem, i una branca per fer-ne el seu mànec. La funció la de sempre, un got per beure de les fonts, però que no es pot fer sempre com vulgui, sinó que és un got, diu, de campanya.
La besulla és un vas, bàsicament, un vas de campanya. Al mes de juny, quan els pastors pujaven cap a la muntanya amb els ramats, l'aigua era molt freda perquè era de gel, i per no veure-la directament a la boca, feien aquest vas, besulla, amb l'escorça del bedoll, perquè és una època en què l'escorça surt molt fàcil. I, bueno, l'utilitzaven i el deixaven penjat a les fonts. Ja li feien un mànec així, d'això, que ja ni se l'emportaven moltes vegades. Ja el deixaven a la font penjat.
I deixa'm fer un petit apunt pels qui ens estiguin escoltant, perquè, clar, hem dit que s'utilitza l'escorça del Badó i per fer aquest got per beure aigua, però que també es pot utilitzar per de beure aigua de les fonts per fer sopes o escalfallet. Llavors algú es pot qüestionar com pot ser que estigueu dient que s'escalfa l'escorça seca per que s'escalfa, provocaria un incendi. Doncs es resulta que la besulla, si es deixen remull durant una bona estona, permet escalfallet o sopes al foc sense que es cremi. Per tant, sí, serveix tant per l'aigua congelada de les fonts com també per escalfar sopes i llet, com ho feien els pastors a les antigues cabanyes, i que des d'aquí volíem recordar aquest ofici i esperem que no es perdi.
I tant, clar que sí, la tradició sempre és un què i s'ha de mantenir. Gràcies, home, per aquestes dues històries interessantíssimes que ens has portat avui a l'Estrem Migdia, aquest documental de Montserrat, i ara aquest viatge fins al Pallars Sobirà, on continua viva aquesta tradició de fer besulles. Home, ens retrobem demà dimecres amb més informació cultural, i a tots vostès també, ja ho saben, demà l'equip de l'Estel Migdia, al punt de les dues, ens hi tornem a posar aquí a la sintonia de Ràdio Estel. A la producció hem tingut a Ferran Capdevila, al control tècnic a Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara no marxin, perquè fins les 6 de la tarda s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Gràcies per la confiança. Fins demà.